L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
És dimecres, dia 4 de juny, comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest matí s'han activat el sistema d'alarmes per risc químic amb sirenes i alertes al telèfon mòbil. Ha estat a les 10 del matí, es tracta d'un simulacre per comprovar el bon funcionament del sistema i també entrenar a la població perquè estigui preparada en cas d'un confinament per risc químic. Avui sabrem com s'ha viscut a Sant Andreu de la Barca aquest simulacre. Un dia més parlarem de la darrera hora de la plantilla de l'empresa RDM Castellbisbal, encara sense acord amb els treballadors. Escoltarem les paraules de Pedro Aguilera, president del comitè d'empresa de RDM a Castellbisbal. I avui parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també recordarem algun dels actes que s'han celebrat a motiu de la 13a edició de la Fira de la Primavera, com la trobada de vehicles clàssics del passat diumenge. Donarem dades de l'atur. L'atur baixa a Sant Andreu de la Barca un 3% respecte al mes d'abril. Aquestes i altres informacions en una nova edició de l'Infosap. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
Aquest dimecres, Protecció Civil ha fet una prova de sirenes de risc químic a 22 municipis de les comarques de Barcelona, entre els quals Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet per mitjà del so de les sirenes, en aquest cas instal·lada a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també ho ha fet a través d'una alerta als telèfons mòbils. L'objectiu del simulacre és comprovar el bon funcionament del sistema i entrenar mentalment a la població perquè estigui preparada en cas d'un confinament per risc químic. Quan passava un minut de les 10 del matí ha sonat la sirena i també han sonat als telèfons mòbils l'alarma.
Se activan las sirenas de riesgo químico para hacer las pruebas en las zonas de riesgo. Es un simulacro. En una emergencia real, confínate.
Així han sonat els mòbils a Sant Andreu de la Barca durant el simulacre de risc químic que s'ha fet aquest dimecres 4 de juny. Tot i que molts ja sabien que sonarien aquestes alarmes, a molts els han xampat per sorpresa. Així ho ha viscut al carrer.
Bueno, lo veo bien porque es un aviso para la población. También lo he vivido en Castellón, que también te mandan estos avisos. Y sí, me parece muy... O sea, que bien, me parece bien. La verdad que no sabría qué hacer porque tampoco te dicen, pues, vaya a tal sitio o refugies en casa. La verdad que no dan tanta información. Supongo que si de verdad pasara algo, sí que te dirían, pues, las zonas de evacuación, digo yo. Les faltaría ese pequeño... información, mejor dicho, cuando te envían el aviso.
Una mica com ho has vist això de les sirenes, aquest moment que acabem de viure?
Bueno, com que estaven ja mentalitzats i sabien de la informació aquesta, bueno, ràpidament mirar el mòbil, desactivar-lo i ja està. I ara la sirena, pues, és la continuació, no?
Impressiona que sonin aquestes sirenes aquí a Sant Andreu de la Barca?
Home, impressiona, no? Perquè ja ho estàs veient, no? Però sí, clar, si estiguessis despistat sí que...
Sí que si no ho sabéssiu us haguéssiu espantat. I aleshores avui, per exemple, si hagués sigut un risc químic real, què haguéssiu fet? Haguéssiu tornat cap a casa corrent?
El normal seria anar cap a casa i tancar-te. Això seria el correcte.
En qualsevol cas t'ha sonat bé l'alarma, t'ha arribat bé el missatge?
Sí, més a més estava amb un grup de 5 persones i a tots 5 ens ha arribat al mateix temps.
No sé, ni sabia nada d'esto.
Per tant, us habéis assustado?
Me he asustado.
¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis leído la información?
Bueno, decía simulacro bastante rápido, entonces por eso, pues ya, bueno, sí, sonó todo el mundo y como que, bueno, pero decía simulacro de la alarma, entonces fue bien, o sea, fue un susto.
¿Calmasteis?
Sí, un sustico, pero bueno, está bien que prueben.
¿Y si pasara algo así, qué haríais? ¿Volveríais rápido a casa? ¿Os refugiaríais en algún comercio?
A casa, directo, sí.
También depende del tipo de alerta, ¿no? Creo que iría... También, y la hora.
A ver, allò de que te envien al mòbil, Ha sonat amb ell, el meu no.
Però el mòbil d'ella no ha
sonat.
Ha sonat mi mòbil. Entonces yo ya he visto que la alarma era, digamos, que era una prueba. Y ya está, entonces ya te quedas tranquilo, porque lo primero, cuando empezó a sonar el móvil, hasta que no lo leí, pues no estaba tranquilo. Ahora digo, coño, cojonudo.
Pero que no sonen tots els mòbils, eh?
Per tant, heu d'estar sempre acompanyats.
Sí.
També ha sonat la del poble, no sé si l'heu sonat.
Sí, del poble, quan no he sortit de casa...
Primero m'ha sonat la del mòbil, i al cabo de 2 o 3 minuts ha sonat la del poble.
I què hauríeu de fer? Sabríeu què heu de fer si passa un risc químic real? Us hauríeu de confinar?
Supongo que es, al mismo tiempo que está sonando eso nos avisarán a dónde tenemos que ir o qué debemos hacer. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, en principi us hauríeu de confinar o en un comerç o a casa. Si estiguéssiu a prop de casa, no sortir de casa, tancar portes, finestres...
Sí, pero yo pensaba que al sonar la alarma, al mismo tiempo, si hubiera que ir a algún sitio, nos lo avisarían ellos desde ahí. Eso es lo que yo pensaba.
Sí, sé que, bueno, jo m'havia anat al lavabo i ha sonat el mòbil, el tenia el meu pare i me l'ha parat. I després he sortit i ja està, he sentit així per fora i...
Sabies que era un simulacre?
Sí, ho sabia, sí, ja ho tenia present.
I en el teu cas l'heu sentit també?
Sí, també ha sonat el mòbil, sí.
I saps, per exemple, que si hagués sigut real no hauries d'anar a buscar el fill a la guarda o al col·le?
Sí, però clar, sabia que era una d'això d'alerta, sí.
I estaves conscienciat?
Sí.
I com ho heu viscut? Ho viviu com que és una cosa que s'ha d'anar fent, que està bé que es facin simulacres per si de cas?
Sí, està bé que es facin, però que expliquin també el per què i tot això, sí.
Perquè no t'agafi a mal l'ensurt.
Clar, sí, perquè vaig anar al nen i dic ara què passa.
Mires que sea un simulacro? Todo bien, y últimamente con todo lo que hay, la verdad es que va muy bien.
En el móvil me ha sonado, y luego lo he escuchado por la calle cuando iba con el coche por la calle, sí. Esto por si acaso hay una alarma de alguna cosa, ¿verdad?
És un simulacre avui, és important que es vagin fent?
Sí, yo creo que sí, hay que avisar a la población, ¿no? En caso de tragedia, de alguna cosa, hay que avisar.
I aquí Sant Andreu, doncs, que pot haver risc químic per les empreses que tenim a la vora.
Claro, sí, sobre todo eso, los químicos. Lo conozco bastante bien porque he trabajado siempre de camionero con cisterna, con productos químicos. Y sé lo malo que son.
Que et veig amb el mòbil a la mà. ¿Heu rebut aquesta simulacra?
Sí, hemos recibido la alarma y luego ha sonado la del pueblo.
Doble aviso.
Doble aviso.
¿Y cómo lo habéis vivido?
Bueno, de primero un poco de como de susto, de decir, ostras, ¿qué es esto, no? Pero bien. Encuentro que está bien que avisen como prueba. Está perfecto.
¿Sabíais qué pasaría, que hi hauria aquest simulacre avui?
No. Ni idea. Ha sido directo, no hemos tenido previos avisos ni nada.
I ràpidament heu vist que era un simulacre, heu llegit?
Sí, hemos visto que era simulacro, avisando si había, bueno, algo químico.
¿Qué hauries d'haver fet en cas d'alerta real?
Bueno, en teoría tendríamos que haber ido a casa, encerrarnos, pero depende de dónde te coge también, que es lo que veníamos hablando, pues no tienes que correr ahora.
Que no és el cas, que les terrasses estan ben plenes i la gent està al carrer com si res.
Sí, ahí con los cafelitos, bien.
Doncs al carrer de la ciutat una mica de tot, però gairebé tota la ciutadania sabia que era un simulacre i no hi ha hagut cap ensurt, tret d'alguns despistats. Un ambient, doncs, de normalitat d'un dia laborable al matí, que això sí, ha seguit amb atenció els missatges de la Protecció Civil que han arribat als telèfons mòbils i també les sirenes que han sonat per tota la ciutat.
Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions de l'àrea metropolitana, han viscut un matí de dimecres on s'ha fet aquest simulacre per comprovar el bon funcionament del sistema d'alarmes. S'ha pogut escoltar l'alarma que està situada a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també s'han rebut missatges a través del telèfon mòbil.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
I un dia més fem referència de la situació de la plantilla de l'empresa RDM de Castellbisbal, encara sense acord amb els treballadors. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
Aquesta setmana està sent intensa pels treballadors i treballadores afectats pel tancament de la planta d'RDM a Castellbisbal. Aquest dimarts al matí el comitè d'empresa es va tornar a reunir amb l'empresa per intentar pactar els acomiadaments. Sobre com va anar aquesta nova reunió n'hem parlat amb Pedro Aguilera, ell que és president del comitè d'empresa d'RDM a Castellbisbal.
Gracias a la presión que hicimos ayer y gracias a la presión que estamos haciendo con los compañeros, lo que hemos conseguido es que se haya reconocido casi un 80% de las deudas del personal, ¿no? Que se ha reclamado, ¿no? ¿Qué duda, qué problema hay, qué lo que queda? Pues queda que hay mucha gente que tiene contratos de ETT del año 2000. ¿Qué pasa? Que las ETT te guardan toda esta documentación unos años para que figure como que eran trabajadores contratados por RDM, para que se les reconozca esa antigüedad. ¿Qué pasa? Que al reconocer esas antigüedades ya algunos pasan los tramos de trienios a quinquenios o de quinquenios se les ha de abonar y hay una reclamación de cantidad de un dinero. Si solucionamos todo el tema de antigüedades y se añaden todos sus trienios y quinquenios a cada persona como le corresponde, a raíz de ahí se saca la base reguladora de lo que es tu salario y de ahí se saca la base reguladora de tu salario diario, que es con el cual se hace las cuentas para el despido, los 20 días por año, los 30, todos los números salen a raíz de ahí, pero claro, todo eso tiene que estar correcto, si no, pues las cuentas como son factores multiplicativos, pues tienen mermes.
Per tant, això és el que vau tractar a la reunió d'ahir dimarts, sí, amb el comitè, sí, negociador.
Exacto, más varios temas del tema de la empresa de recolocación que contratamos, que hemos de reunirnos con ellos, que es LHH, para negociar las condiciones, los tiempos. Nosotros pedimos un año mínimo, que ellos hagan el seguimiento a recolocación de las personas y el seguimiento y la recolocación, porque ellos ofrecen 8 meses, pero claro, tú si vas a hacer algún curso de formación de grado medio mínimo, van a ser 10 meses. Entonces, si tu asesoramiento por esta empresa es de 8 meses, se acaba el curso y se acaba el asesoramiento de esta gente. Entonces nosotros hemos solicitado que sea un mínimo de 12 meses.
Perfecte, Pedro. I aleshores veus cada vegada més a prop un acord amb l'empresa o encara esteu que serà complicat?
Bueno, cuenta que estamos en los flecos, ¿entiendes? Estamos en los flecos, estamos en los pequeños detalles. El acuerdo final siempre irá basado sobre la cuantía de las indemnizaciones, que es al final lo que a la gente le interesa, el dinero que le van a dar por su despido.
I justament falten pocs dies perquè tanqui la planta. Com veieu el calendari que ve els propers dies?
Súper intenso y súper tenso, porque son los datos económicos, es la parte económica, que es lo más tenso, y con un contador de reloj de marcha atrás. Vas cuesta abajo y sin frenos. Esto no para y hay que ir resolviendo cosas con fecha máxima 17, porque si no se llega a acuerdo, pues esto a ver, finaliza. Al finalizar sin acuerdo, pues esto finaliza con una demanda de conflicto colectivo y se alarga el proceso bastante más tiempo para todas las partes.
Pedro, demà teniu taula de reindustrialització. Com encareu aquesta trobada? Teníeu esperança a principis d'any d'aquesta taula, però finalment doncs arriba tard i malament, no podríem dir.
Sí. Sí, yo ahí lo que achaco tanto a la Generalitat como al Departamento de Trabajo o todos los actores implicados es que no hayan conseguido sentar a la empresa hasta una semana antes o 2 semanas antes del cierre, ¿no? Sé que luego continúa, porque este proceso continúa y hay un espacio de tiempo y aquello y tal, pero ya con cosas decididas y cosas ya cerradas. Tengo fe yo en la mesa de reindustrialización porque los terrenos son muy apetecibles y la Generalitat en ese sentido está interesada en que hayan una reindustrialización, ¿no? Que hayan empresas. Y se me consta que hay empresas interesadas, ¿no? Incluso, es más, ayer estuvo la alcaldesa de Castellbisbal y ellos, que ellos son parte actora también en esto como regentes del municipio, que les han llegado una oferta por una empresa bastante importante del tema metálico. No me puedo dar nombres, porque esto va cerrado en la mesa de reindustrialización, va cerrado para que no salga al público y demás, por temas de inversores y temas de tal, y no me pudo decir el nombre, pero me dijo que ellos presentarían una oferta bastante, bueno, que ella estaba contenta. Es verdad que Dulos también me dijo ayer que toda la empresa que sea de industrial manufacturera, ella le va a poner la alfombra roja para que tengan todas las facilidades para trabajar ahí, todos los permisos que dentro de la ley, dentro de lo legal, el ayuntamiento de Castellbisbal se los va a conceder a la empresa manufacturera que venga, que nos garantice unos mínimos puestos de trabajo.
Perfecte, Pedro. I demà a quina hora és la trobada? Hi anireu uns quants de l'empresa? Com fareu el seguiment d'aquesta reunió?
Bueno, vamos 6 personas, 3 por parte nuestra, 3 por parte de la empresa, más los actores implicados. Ir a reuniones a las 9:30 de la mañana en la calle Sepúlveda y no preveo duración porque realmente no tengo constancia de tiempos, pero yo creo que para el mediodía ya estaremos.
La primera trobada, doncs, d'aquesta taula de reindustrialització que es farà dijous a 9:45 a.m. a Barcelona.
La darrera hora de l'empresa RDM de Castellbisbal, recordem que afecta més de 200 famílies al seu tancament i moltes d'aquestes famílies són de Sant Andreu de la Barca.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I no deixem de banda altres qüestions referents a l'ocupació. Coneixem ja les dades d'atur del mes de maig.
L'atur continua baixant a Sant Andreu de la Barca, ara un 3%. Les xifres que ofereix el Consell Comarcal del Baix Llobregat mostren una davallada de la taxa d'atur a la ciutat. El nombre d'aturats a Sant Andreu de la Barca se situa en les 1.095 persones i baixa un 3% respecte al passat mes d'abril. Hi ha 34 persones menys a l'atur i si comparem les dades actuals amb les del mes de maig de l'any passat, la baixada és del 5,6%. A la ciutat l'atur representa un 8,2%, mentre que a la comarca se situa en el 7,7%. A l'àrea metropolitana és del 8,1% i a Catalunya del 8%. Les poblacions de la comarca amb més atur són Sant Vicenç dels Horts amb un 9,6%, Esparreguera amb el 9,3% i Martorell amb el 9,2%. A l'altra cara de la moneda, els municipis amb menys aturats són Sant Just d'Esvern, Santa Coloma de Cervelló i Sant Esteve Sarrovires, totes elles amb un 5%. A més, el nombre d'aturats ha baixat dels 2,5 milions a l'estat espanyol per primer cop en 17 anys. A Catalunya s'ha registrat un nou rècord d'ocupació. L'atur registrat s'ha reduït en gairebé 6.200 persones respecte al mes anterior i actualment hi ha 319.519 aturats, un 3,4% menys que fa un any. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap. Tot seguit parlem del correfoc de la Colla de Diables per celebrar el seu 30è aniversari. Serà aquest dissabte, dia 7 de juny. Aquest dissabte tindrem correfoc a Sant Andreu de la Barca. És el correfoc del 30è aniversari de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Parlem amb el seu president, Enrique González. Molt bon dia.
Hola, Jordi, molt bon dia.
Recordem que per voltants de Sant Jordi estava previst el correfoc de celebració dels 30 anys de la Colla de Diables. Finalment, pel temps, per la pluja, es va haver d'ajornar aquest correfoc i finalment serà aquest dissabte, dia 7 de juny, quan finalment fareu el correfoc. Com serà aquest correfoc, Enrique?
Bueno, pues repetirem el que teníem previst per Sant Jordi i portarem colles convidades i tindrem festa després del correfoc i intentarem celebrar el que no vam poder celebrar per Sant Jordi.
Per tant, més o menys segueix igual del que teníeu previst en el mes d'abril, eh?
Sí, el mateix format, eh? O sigui, vindran els espiadimonis de Mollet i els àngels diabòlics de Sant Vicenç i farem, excepte el teatre, que ja el vam poder fer per Sant Jordi, pues tot el més, farem la tabalada des de la plaça Federico García Lorca fins al CRA, farem els correfocs, l'infantil i l'adult, que el farem des de la plaça Ansel Clavé fins a la plaça del teatre, allà tindrem el sostre de foc per acabar el correfoc i després al parc central farem el sopar per les colles i la festa d'aniversari.
Suposo que després de l'ajornament del correfoc per Sant Jordi, suposo que va haver certa decepció en la colla, però finalment ara suposo que us heu engrescat, no?, de cara a aquest dissabte.
Bueno, sí, clar, va ser una llàstima, no? No podeu celebrar per Sant Jordi i hem d'agrair sobretot a la gent de cultura de l'Ajuntament que ens hagi donat la possibilitat de poder-ho fer aquest cap de setmana i bueno, poder-nos treure una miqueta l'espina aquesta de l'aniversari.
Primer de tot, la tabalada serà 8:15, 8:30, la plaça Federico García Lorca, direcció cap a la plaça Ensenc Clavé, on bé, tindrem un correfoc infantil i un correfoc adult.
Sí. Sí, aquesta vegada, com hi ha colles convidades, i serà un correfoc més llarg, el farem tot de seguit, o sigui, no és que hi hagi, diguéssim, molt espai entre un i l'altre, però ho hem volgut diferenciar perquè la gent sàpiga que hi ha una part infantil i una part adulta.
Com serà aquesta part infantil? Perquè això és novetat, no?
Bueno, com no ha coincidit mai que hem portat convidats adults i convidats infantils, normalment si el correfoc va amb dues colles infantils i la nostra d'adults, pues, ens ajuntem tots i quan hem convidat a una colla d'adults, pues, els diablots han anat, diguéssim, reajuntats, però aquesta vegada pues, hem volgut que cadascú tingui el seu espai.
Després, a 9:45, correfoc adult, com dèiem, des de la plaça Ensem Clavé, i després a la plaça Federico García Lorca tindrem un sostre de foc a partir de les 10:30. Explica'ns en què consisteix aquest sostre de foc.
Pues, això és, o sigui, agafarem un espai, un tros de la plaça, i estarà cobert amb unes cascades, de manera que cal acabar li prendrem foc i hi haurà un espai de la plaça que serà tota una pluja d'espurnes.
Després acabareu la festa al Parc Central. En aquesta festa està convidat tothom?
I tant, sí. O sigui, primer farem, a l'acabar el sostre de foc, farem un sopar per les colles, però evidentment hi haurà música i tindrem festa i barra preus populars fins a les 2:00 p.m. per tothom qui vulgui passar.
A més, feu aquest correfoc després d'un cap de setmana intens amb la trobada de bèsties de foc que en el Parc Central que es va poder veure una activitat espectacular i, a més, per primera vegada a casa nostra,
Sí, o sigui, estem molt contents. Va ser tota una experiència per primera vegada i desitgem que no sigui la darrera. Penso que és molt, molt enriquidor, pues, veure bèsties d'altres llocs i també això ens ha d'obrir una mica la porta a poder anar a altres llocs a donar a reconèixer la nostra bèstia, que la tenim molt de consum intern. També ens va fer molta il·lusió treure el drac vell perquè portava molts anys amagat i ens va fer il·lusió treure'l encara que només fos per ensenyar-lo, perquè la gent sàpiga que encara el tenim. I, bueno, ha sigut una experiència molt xula i jo crec que ha engrescat a molta gent que tenia el drac una mica com un accessori del correfoc per donar-li una miqueta més de vida.
Doncs més vida aquest dissabte en el correfoc del 30è aniversari, on evidentment el drac també hi serà present, i esperem que vagi molt bé aquest dissabte amb aquest 30è aniversari de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que suposo que ja esteu pensant en més activitats, no?, per celebrar aquests 30 anys.
Bueno, seguim amb totes les coses que estaven previstes. El dia 28 de juny, si no m'equivoco, ens anem a Pallejar amb una trobada de bèsties que també, bueno, que ens va sortir arrel de buscar bèsties per venir i que també espero que sigui una activitat molt xula, i anem fent per sobretot per ampliar les activitats de la colla.
Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé dissabte.
Moltes gràcies, Jordi, i us espero tots dissabte.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Aquests dies també estem recordant algun dels reportatges i entrevistes que hem realitzat en el marc de la 13a edició de la Fira de la Primavera. El passat diumenge es va celebrar la 7a edició de la trobada de vehicles clàssics. Més vehicles que mai a la 7a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Més d'un centenar de vehicles entre cotxes i motos s'han donat cita a Sant Andreu de la Barca. La 7a trobada de vehicles clàssics cada any va més i enguany han batut rècords de participació. I és que l'Avinguda Constitució ha estat el lloc de la sortida amb la presència de 86 cotxes i una trentena de motocicletes. L'activitat organitzada per el Motoclub a Sant Andreu ha plegat vehicles anteriors a l'any 1994. Un Volkswagen Kubelwagen del 43 i una Guzzi Airona han estat els vehicles més antics de la trobada. Hem parlat amb Lluís Oblego i Pep Soler, organitzadors de l'esdeveniment.
Bueno, de moment, ja veus, després de la inscripció i de més, encara ha vingut més gent de la que estava inscrita, que això és el que al final ens agrada, i la veritat que bé, el temps s'acompanya, igual pels nostres vehicles, no és la millor temperatura i pel tipus de vehicle, però bueno, crec que bé.
Pep, els cotxes aguantaran, eh? I les motos?
Sí, home, aguantaran. Fa calor, però aquests cotxes són aquests que feien viatges a l'estiu amb 5 dins el cotxe, dins uns 600 i carregats d'aquí a Sevilla, i aguantaven. Doncs avui també han d'aguantar.
I sense aire condicionat, també. No?
I sense aire condicionat. Vull dir, viurem com se vivia als anys 60 i ens donarem compte que a vegades ens queixem per poca cosa.
Més d'un centenar de vehicles entre motos i cotxes, vull dir, d'una trobada de vehicles clàssics, com diem sempre, no? Ja més que consolidada aquí a Sant Andreu de la Barca, avinguda, constitució plena d'aquests cotxes.
Bueno, sí, anem consolidant. Vull dir, aquest any comencem un nou format, dintre de ser el mateix. Però bueno, fins ara fèiem el record de la samarreta, una sèrie d'obsequis i de més, però bueno, al final la gent també li agrada que el cost sigui el mínim i bueno, de moment el resultat és correcte.
Vehicles clàssics, Pep, definició?
Vehicle clàssic, aquí veiem de tot. Hi ha clàssics que tenen 30 anys, n'hi ha que tenen 50, n'hi ha que tenen 60. La qüestió són cotxes que ja no es fan, que ja pràcticament no ens deixen conduir a diari per tema d'emissions i cotxes que segurament han estat dins la mateixa família durant molts anys.
Què destacaries dels cotxes que tenim avui aquí?
Bueno, avui aquí hi ha una petita representació de vehicles antics militars, que és interessant de conèixer, perquè és una, dintre dels cotxes clàssics és una afició una mica desconeguda, però que té el seu món. Veiem cotxes de Jeep, de Willys, de l'exèrcit americà, després també molt clàssic popular, i fins i tot tenim algun MGB que se'n veu en box, un GT dels anys 60, vull dir, hi ha una mica de varietat de tot. Hi ha un cotxe de ral·lis també, prou bé.
Lluís, en tema motos, què és la teva especialitat?
Bueno, no, amb especialitat, sí que, per exemple, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció, vull dir que potser no és el més superespectacular, però a mi m'ha cridat molt l'atenció un dels que acaba d'arribar, que és una Vespa en sidecar, no? Vull dir, això, vulguis que no, pot ser el que havien conegut amb els anys 60-70, que ara es veuen pocs i et crida l'atenció, però bueno, dintre d'això hi ha una varietat de motos i hi ha alguna de ben antiga.
Setena edició, podeu confirmar a Ràdio Sant Andreu que tindrem l'any vinent la vuitena?
I tant, l'any que ve vuitena, i a veure si amb una mica de sort hem de demanar més espai a l'Ajuntament.
Segurament, aviam si tindrem de comptar amb l'Ajuntament de Martorell.
Expectatives altes de cara a la vuitena edició de la trobada de vehicles clàssics serà l'imminent a motiu de la Fira de la Primavera. Els organitzadors ja han confirmat una vuitena edició. Com dèiem, entre els vehicles més antics, una Volkswagen Kabelswagen de l'any 1943. N'hem parlat amb el seu propietari.
Mira, esto es un Volkswagen que se fabricó en Alemania en el año 40, cuando Alemania entró en guerra, pues el ejército necesitaba vehículos y entonces transformaron lo que era el escarabajo normal y lo fabricaron así con una carrocería sencilla que fuera de unos costes bajos de producción. Se fabricó hasta el año 43 y se hicieron 60.000 unidades. Cuando acabó la guerra, pues bueno, la gente, pues el ejército se deshizo de estos coches, los pocos que quedaban, pasó a manos particulares. Y yo, que soy aficionado a estas cosas, lo compré en el año 2000 en Dinamarca.
¿Y el coche funciona perfectamente?
Sí, el coche funciona bien, hay que hacerle sus cositas porque son ya coches viejos, pero como tiene la mecánica de un Volkswagen, pues hay mucho, mucho repuesto para él.
Bueno, veo aquí mucha recreación histórica, ¿eh?
Sí, bueno, eso es fantasía. A base de fotos de la época, pues he ido replicando las piezas que tenían los originales. Pero la mayoría son hecho actualmente, lo que son accesorios.
¿Primera vez que vienes a Sant Andreu de la Barca?
Bueno, he venido porque tengo un amigo aquí que también participa de la afición por las cosas antiguas, pero en concentraciones antiguas de este tipo es la primera vez, sí.
Se suelen ver en estas trovadas de vehicles clàssics, se suelen ver pocos coches como el que traes hoy aquí en Sant Andreu de la Barca, ¿no?
Claro, es que son muy antiguos. Esto es de 1943 y ya digo, es un vehículo que había sido del ejército y después de la guerra la mayoría pues estaban destrozados y desaparecieron y quedan muy pocos.
Vehicles clàssics i també joies clàssiques, les que hem pogut veure un any més a Sant Andreu de la Barca amb la trobada de vehicles clàssics. Setena edició d'aquest 2025 i ja tot a punt i ja es comença a preparar la vuitena edició de cara a l'any 2026.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Aquestes informacions se posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.